Avui hi ha dies internacionals, però deixeu-me que avui comenci recordant el Miguel Ángel Martín, delegat de comunicació del Bisbat de Lleida, amb qui treballava doncs, setmanalment amb les seves històries i col·laboracions amb COPE i nosaltres amb ells, i que ens va deixar de manera sobtada aquesta passada setmana, divendres, en plens actes de la Festa Major. Miguel Ángel, et trobarem a faltar. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Per cert que l'enterrament serà demà dimarts a 11:15 del matí a l'església de Sant Ignasi de Loyola. La veritat és que ha sigut aquest cap de setmana estrany, perquè te n'adones que en un mateix moment, però ara això perquè et toca de prop, però és igual, en qualsevol moment, en un mateix instant, algú arriba, algú marxa, i algú s'ho passa bé i algú ho passa malament. Una persona mor, una persona neix, el mateix dia, el mateix moment, algú s'ho està passant bé i algú ho està passant malament. Però és la vida, és així, eh? En fi, va, que comencem setmana, la de la Festa Major, pròpiament dit, tot i que el cap de setmana ja hem tingut bastantes activitats de la Festa Major. Espero que des de l'Ajuntament estiguin traient bon balanç, en el que es pot veure clarament que tot el que és de tradició popular està funcionant. La gent ho volem i anem, però concerts de pagament i d'altres històries, no és el que és la Festa Major, no està funcionant. Veurem, perquè fins dimecres segueix havent activitats, però jo crec que la conclusió és bastant clara. La gent hi és i surt a les activitats populars. És que les nits als Camps Elisis, llevat d'alguna excepció, estan sent fluixes, tirant a molt fluixes. Meteorològicament parlant, per aquí no quedarà, perquè a hores d'ara estem a 22 graus, avui es preveu una màxima de 28, demà de 29 i el dimecres de 30. Per tant, escolta, meteorològicament parlant, no serà. Ens ho explica el Moisès Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc nuvolats o clars, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna i no es descarten xàfecs a zones de la meitat nord que podran ser localment forts i anar amb tempesta. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més altes al Pirineu, amb unes màximes que arribaran als 28 graus a Lleida, als 27 a Balaguer, als 26 a Tàrrega, als 24 a la Seu d'Urgell i els 20 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució diurna, zones de la meitat nord de la província i no es descarten al Pirineu alguns xàfecs aïllats i ocasionals. Si parlem de les màximes, demà pujaran amb uns valors que arribaran als 29 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 29 també a Tàrrega, als 27 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
T'avanço que d'aquí a uns minuts parlarem de la Festa Major amb l'Arnau Vilà, que ens ha preparat aquest reportatge per conèixer les arrels de la Festa Major lleidatana. I després també estaran amb nosaltres alumnes de tercer d'ESO de l'Episcopal, perquè demà tenen una campanya de donar sang. Per tant, si estàs interessada o interessat en donar sang, truca a l'Episcopal o passa per l'Episcopal, que demà doncs tenen aquesta campanya i ja saps que la sang sempre és necessària. Però abans, comencem parlant de successos. Arnau Vilà, perquè l'incendi forestal de Serós s'ha donat per controlat, deixant cremades unes 46,5 hectàrees de bosc.
Doncs sí, ja està controlat per als bombers de la Generalitat, cremant unes 46,5 hectàrees de canyes i bosc de ribera, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha afectat principalment l'espai protegit de l'aiguabarreig Segre 5. 6 dotacions dels bombers varen continuar remullant fins ahir al vespre a la zona per evitar revifades fins a declarar-se com extingit. L'avís del foc es va rebre dissabte a prop de la 1 del migdia en una zona boscosa propera al monestir de Biganyà. Una quinzena de dotacions dels bombers van treballar en les tasques d'extinció de les flames.
Nosaltres seguim parlant de successos. T'estic preparant un titular, Arnau, que ara te l'envio i després el dius, eh? Però nosaltres ara seguim parlant de successos perquè, entre d'altres coses, hi ha hagut doncs algun que altre altercat aquest cap de setmana i, per exemple, la Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar diumenge a la matinada dos homes acusats de sengles delictes de robatori. Un individu de 28 anys va ser arrestat a la discoteca Vilova com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i un altre de danys. Posteriorment, un jove de 22 anys va ser arrestat als Camps Elisis, a la zona del Palau de Vidre, després que es produís una baralla. Pel que sembla, l'home va aprofitar l'aldarull per robar a un dels implicats. És a dir, mentre es barallaven, escolta, vaig allí a posar a pau, però mira, aprofito i cometo un robatori. També hem de dir que una persona ha sortit il·lesa després de caure amb el cotxe al riu al Baix Segre. Va ser a Serós a les 5:15 de la matinada. A les 5:15 de la matinada. Afortunadament, el cotxe no es va esfonsar. I parlem de Festa Major, perquè la Festa Major de Lleida ha tornat a omplir carrers de gegants i castells després de 2 anys.
Els carrers i places de Lleida es tornen a omplir aquests dies de música, esports i sobretot de cultura popular en la primera Festa Major que la ciutat celebra sense restriccions des del 2019. Alguns dels actes populars més multitudinaris, com parlàvem, van estar la Diada Castellera de Sant Anastasi i la 37a Trobada de Gegants. Ens en parla Josep Torres, president honorífic del Col·lectiu Cultural de Capont.
És una trobada de Lleida molt especial perquè fa 2 anys que no l'havíem pogut celebrar i promocionem la cultura popular, el món geganter, les figures i després aquí no estan posats, bueno, encapçalen totes les figures de l'Ajuntament que són gegants preciosos.
Passats 3 dies i ja a l'equador de les festes, la paeria en fa un bon balanç i diu que les xifres de públic estan augmentant per les ganes de sortir de la ciutadania. La Festa Major va arrencar divendres i finalitzarà dimecres a la nit, dia de Sant Anastasi amb el tradicional castell de focs.
El que us dic, les coses tradicionals i populars funcionen. Els altres invents no funcionen. No funcionen. Jo recordo els Camps Elisis, el concert de dissabte, que allò era una festa gastronòmica i musical, amb 2 o 3 escenaris, que això en podríem discutir, si en feien falta tants o no. Aquest any és que ni he anat. Em diuen que fluix, tirant a molt fluix. No pot ser el dissabte de Festa Major de les festes de maig que estigui fluix a la història, però en fi. Escolta, qui ho hagi de revisar, que ho revisi. A plana local, Ciutat de Lleida, la Paeria, ara diu que estudiarà que Prat de la Riba i Rambla d'Aragó siguin també zona 30, tot i que tenen més d'un carril per sentit. I també estudiarà la conversió en zona de vianants del centre històric i del carrer Pi i Margall. Tot això ve després que hagin arribat a un acord doncs a Esquerra Republicana, Junts i el grup del Comú. Per tant, poca broma, que al final la zona de baixes emissions de Lleida serà una de les més restrictives de les ciutats de Catalunya. I ara sí, Arnau Vilà, titular dels Jocs Olímpics d'hivern.
Els demòcrates s'oposen als Jocs Olímpics perquè els veu com una operació de maquillatge per amagar el conflicte català, ja que el partit es desmarca de Junts, que és el partit que defensa el projecte olímpic.
Res, que no ens posem d'acord.
No.
Que no ens posem d'acord.
No hi haurà manera. A més, aquí ja... Sí que és cert que aquests esdeveniments ja estan darrere d'un interès polític, però ara ja ve més d'un interès de a veure qui...
Jo no sé.
Qui vol manar més o qui vol tenir més raó.
Totalment d'acord. Abans del reportatge, la campanya de la nostra notícia econòmica, la campanya de la poma serà de supervivència pels preus baixos, segons Assaja. Registra els més ruïnosos en 40 anys i els productors estan perdent 15 cèntims per quilo.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara sí, ja parlem de Festa Major amb l'Arnau Vilà.
La Festa Major, La gran celebració de cada municipi, inclús el moment més esperat de tot l'any per a molts d'ells. Són dies de música, festa, cultura popular, estar amb la família, amb els amics, a l'aire lliure, passar-ho bé en general. És que durant aquesta celebració els vilatans de cada poble i ciutat commemoren un fet important de la seva història o tradició, ja sigui la seva fundació o un esdeveniment històric. Aquesta festa pot ser alhora una festa patronal, que és a dir, una festa en honor a un sant o una santa. Les festes majors catalanes es fan almenys des del segle XIII i moltes tenen un origen religiós. Entre els actes religiosos normalment són l'ofici solemne, la processó, fet amb gegants, nans, bestiari popular i acompanyat tots ells per una banda de música o una coral. Els demés actes varien molt segons les tradicions de cada poble i ciutat. Els més comuns solen ser cercaviles, danses tradicionals, nits de concerts, competicions esportives, focs artificials, correfocs, castells, fires... Bé, tots sabem que la festa major està farcida de mil moments i mil activitats, perquè una festa major és compartir moments lúdics amb persones que formen part del nostre dia a dia i amb les que ens volem envoltar i passar bons moments junts. Lleida celebra la seva festa major el dia 11 de maig, en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat, junt amb Sant Miquel. Es diu que al 1627 els paers i els membres de la catedral varen votar a la Seu Vella celebrar la festa el dia 11 de maig en honor a Sant Anastasi, fill, patró i protector de la ciutat. I és que, segons la tradició, Sant Anastasi va ser un soldat de les legions romanes nascut a Ilerda en torn l'any 263 després de Crist i martiritzat a Badalona l'11 de maig del 305 en una persecució en contra dels cristians anomenada persecució de Dioclecià. D'aquí a que Sant Anastasi sigui patró tant de Lleida com Badalona. I bé, ara que tots sabem una mica de teoria, anem a la pràctica. I és que avui hem volgut parlar amb el Jordi Curcó. Ell és historiador, periodista i també el president de l'Associació de Pessebristes de Lleida. I llavors li hem fet unes quantes preguntes sobre com està la Festa Major de Lleida i en quin estat es troba, perquè principalment volem saber una cosa, i és com Lleida afronta aquesta nova Festa Major postpandèmica i com els propis ciutadans viuran aquests dies de Festa Major.
Bé, jo penso que la tindria que afectar pues, positivament, no? Tornem a recuperar la nostra Festa Major, la nostra Festa Major en honor de Sant Anastasi, la Festa Major de maig. La recuperem amb tots els actes populars, tradicionals, festius, que han marcat el programa de la nostra Festa Major de la ciutat. Inclús enguany tindrem l'ocasió de tenir un bateig, que serà l'àliga de la ciutat, així com també la recuperació del Ball de Valencians, que jo no he vist mai, que els lleidatans no tenim consciència, perquè no és una recuperació d'un antic ball que hi havia festiu a la ciutat de Lleida per la Festa Major, i s'ha recuperat, i el veurem per primera vegada i podrem dir el que em sembla, i que són uns dies, 5 dies de festa grossa, de Festa Major, que ens tindrien que unir als lleidatans i d'alguna manera també recuperar aquell orgull de ciutat, aquell element d'identitat que jo crec que per nosaltres hauria de ser la nostra Festa Major.
Clar, i és que el sentiment d'identitat a vegades familiaritza, inclús fa més gran i dona més nom a la ciutat i a les pròpies festes del municipi. Per això també vull preguntar què és Sant Anastasi per a Lleida, per als ciutadans, i si trobes en falta alguna cosa o algun esdeveniment.
Sí, jo penso que Sant Anastasi tindria que ser el símbol de la nostra Festa Major i crec que l'hauria de posar en valor. Sant Anastasi tindria que ser per a Lleida el que Sant Narcís és per Girona, o Santa Eulàlia, Mareu de la Mercè, per Barcelona, o Santa Tecla, Sant Magí per Tarragona, però trobo a faltar els elements festius que marquin allò de que la ciutat està en festa, no? No s'han col·locat ni senyeres ni banderes de la ciutat com es feia des de sempre, jo des de ben petit. Quan vèiem que ficàvem les banderes al pont, ja dèiem, mira, arriba la Festa Major.
I ja per acabar, Jordi, la última pregunta és: per què la festa major de Sant Anastasi sempre ha sigut per als lleidatans la festa major, la més important, amb la que segurament també afrontin amb més ganes i que es puguin sentir més seva en lloc de la festa major de Sant Miquel?
Les festes de la tardor són un invent més modern. Són dels anys 20, amb unes festes tardorals que se celebraven. Després de la Guerra Civil es van recuperar, no ho oblidem, però no havia estat mai festiu Sant Miquel. Era fira, però no festa. Aleshores es van unir les dues coses, i actualment és la festa, però Sant Miquel no és el patró de la ciutat de Lleida.
Doncs bé, primer de tot agrair al Jordi per els seus minuts i els seus consells i opinions que ens ha donat sobre la festa major. I bé, com tots sabreu, avui ens trobem en dilluns i és una setmana una mica típica de festa major, ja que el patró cau en dimecres i tenim una mica aquests dies sueltos, que es diria entremig, però bé, simplement espero que haguésseu disfrutat d'aquest cap de setmana i que poguésseu disfrutar de la vigília i alegria, que és festa major.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Multiplica vides i me han episcopal. Dones a... Multiplica vides i me han episcopal. Dones a...
Doncs tal com t'havia anunciat ja al principi del programa, ens visiten avui alumnes del Col·legi Episcopal per parlar-nos de la ja tradicional activitat de donar sang que desenvolupen, amb pandèmia inclosa, al Col·legi de l'Episcopal, i que ja sabeu que és una activitat vital per la vida. El tema de donar sang és una cosa que s'ha de fer, a més, de manera cíclica, que s'ha de ser constant i que no ens n'hem d'oblidar. I per això, des del Banc de Sang i des del Col·legi Episcopal, doncs, organitzen cada any una activitat que, a més, ja veureu, que ve lligada amb molts altres aspectes. De tercer d'ESO, avui estan amb nosaltres aquí la Coral Sicília. Coral, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Gala Rubio. Gala, què tal? Bon dia.
Bon és.
La Júlia Lasso. Júlia, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Cesc Mataran. Cesc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Escolta, demà és el gran dia, ho dic ja per ficar-ho aquí sobre la taula. Demà, sí, sí, que és vigília de Festa Major a Lleida, és un bon dia per donar sang a les instal·lacions del Col·legi Episcopal. Suposo que és hi heu estat tractant el tema i estudiant què és això de donar sang i per què és important, no? És important donar sang.
Molt important.
Sí.
I s'ha de fer de manera periòdica.
Sí, bueno, els homes poden arribar a donar 4 cops a l'any, les dones 3, i és lo correcte seria intentar donar el màxim de nombre de vegades possible.
Perquè el tema de donar sang... l'activitat de donar sang del Col·legi Episcopal, en què consisteix aquesta activitat?
A veure, és una campanya solidària de donació de sang que organitzem aquest any al poliesportiu del nostre col·legi. Estem organitzant els alumnes de tercer de l'ESO amb ajuda dels professors i la Mònica Llorenç, que és la que coordina tot, la que mou els fils. Bueno, la portarem a terme demà, dia 10 de maig. Els horaris seran de 9 a 1 i de 3 a 8 de la tarda, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. El que volem és intentar obtenir el màxim nombre de donacions possibles i a veure si ho aconseguim.
Clar que sí. A mi em sona aquesta activitat de fa molt temps. Quant temps fa que la organitzeu?
Doncs bé, tot va començar al Laboratori de Ciències amb la Mònica Llorenç, que és la que ho organitza tot, al 2009. Uns quants alumnes de tercer de l'ESO es van proposar organitzar aquesta donació de sang. En els dies, aquells dies, es va fer de manera extraescolar, però més endavant es va transformar en un projecte que ha perdurat en el temps fins al dia d'avui, convertir-se així en una espècie de tradició que repetim anualment des d'ençà. Exceptuant la de l'any passat, òbviament, que per pandèmia i per altres temes tampoc no va ser possible la seva realització.
Escolta, quan comenceu a preparar-ho? Perquè, clar, ara ens explicareu tot el que comporta aquesta activitat, però quan es comença a treballar això?
Doncs a finals d'abril comencem a intentar, pensar aquest projecte, a veure si aconseguim alguns donants, però comencem a treballar en el projecte en si a partir del tercer trimestre, ja full i superintensiu.
Clar, jo deia que crec que és una activitat força potent, Està vinculada a una sola assignatura o és una activitat transversal?
Està vinculada a un conjunt d'assignatures, doncs, com són, per exemple, a Visual i Plàstica, que treballem el logotip i el lema per a la campanya. A Matemàtiques es prepara les diferents recollides d'obsequis i dels diferents col·laboradors. A Català es preparen les diferents instàncies. A Castellà la notícia, per donar-la, i a les llengües estrangeres, com són anglès i francès, es treballa una mica el que vindria sent les comunicacions.
Sí, sí, de fet, adoptem aquest projecte com si fos un crèdit de síntesi que després ens conté nota, així que ho preparem bastant bé.
Estem en pandèmia encara, ens agrada, no? Seguim en pandèmia. Suposo que això fa també que el dia de donar sang, sigui demà, sigui una mica diferent. Què hem de tenir en compte?
Doncs, a veure, abans ho fèiem a la biblioteca perquè era un espai molt més directe, però ara ho fem al pavelló perquè és un lloc molt més ventilat, més ampli, la gent no es mareja tant perquè al final no fa tanta calor, però, bueno, seguim amb les mesures que ens demanen i intentem fer-ho el millor possible.
La gent es mareja?
Hi ha gent que sí, intentem tindre el menor nombre possible de marejos, ho hem avançat aquest any una mica perquè no faci tanta calor i evitar que la gent es maregi.
Però per què creus que es maregen?
És que la agulleta fa una mica de por, eh? No, sí, però després també els oferim refrigeri, òbviament, que no se'ns vinguin allà abajo.
Sí.
És que el tema de les agulles és curiós, però no... Vaja, jo no conec a massa gent que els agradi, de per si.
No és una cosa gaire agradable, la veritat.
Escolta, com ens apuntem? Perquè, clar, ens haurem d'apuntar perquè sigui ordenat, perquè no tothom anem a la mateixa hora.
Exacte, sí, en els cartells publicitaris que hem anat oferint durant la setmana passada i hem anat penjant per all i pels carrers, trobareu un codi QR que, si s'escaneja, doncs bàsicament et porta al lloc web, on allí introduixes les teves dades i tot això, i llavors et pots apuntar a qualsevol hora. Encara que no és necessari del tot, ja que tu podries anar allà a donar sang perfectament sense haver obtingut hora prèviament, i allà a recepció t'atendran i et diran, no sé què, tens hora? Sí, doncs no. Doncs també pots passar a donar sang igualment. No és ningú inconvenient.
I quins requisits he de complir per donar sang?
Doncs bé, allà una vegada entris a recepció et donaran un paper on tu hauràs d'omplir amb les teves dades i una sèrie de preguntes que et fan, òbviament, per saber doncs, si ets apte o no ets apte per donar sang. I llavors, doncs, bàsicament això, doncs, et preguntarien per qualsevol enfermedad patògena o anèmies o donacions anteriors o coses així. Llavors, doncs,
però, per exemple, edats?
Doncs fins als 18, o sigui, a partir dels 18 pots començar a donar sang i... Fins aquí, o sigui.
Fins al 70.
Va, sí.
No ho dic perquè ja, si n'heu fet 70 o encara no en teniu 18, doncs ja
no cal intentar.
Vale, si tenim anèmia o alguna altra malaltia, com deies, ja tampoc.
No, s'ha de tenir bastant cuidat amb això per evitar pues, que si una persona té la confiança de que li transfuseixin sang, pues, que després li senti bé, no li senti malament, al contrari.
Heu estat fent la setmana passada i aquesta acabareu fent ja moltes activitats relacionades a donar a conèixer aquest dia de donar sang. Expliqueu-me, què heu estat fent per fer ressò?
Doncs el que comencem és intentant transmetre aquest missatge de lo de donar sang, començant per infantil i pujant fins dalt. Òbviament el missatge no és el mateix perquè doncs, amb uns nens petits no els hi pots transmetre el mateix missatge que no passes de batxillerat. Intentem als petits...
Però què els hi dius als nens petits?
Bueno, pues els hi donem un globito. Clar,
però què li expliques?
Pues els expliquem que per molt que ara mateix no puguin entendre, és una cosa molt important que haurien d'anar... Pues, intentant pues, inculcar-se, exacte. Llavors, doncs, intentem que ells, òbviament, no poden donar sang, pues, transmetin aquest missatge pues, de que s'ho han passat bé, perquè els han explicat això clàssic, i el transmetin als seus pares, i els seus pares s'ho pues, repensin i pensin, pues mira, ja que han fet això a la classe d'escrius, pues anem a donar sang, perquè s'ho han passat bé.
Bueno. Per què creieu que és bo donar sang?
Bo donar sang? A veure, donar sang és una cosa...
No, espera. Creieu que és bo donar sang?
Ah, òbviament.
Primer... Sí, llavors, per què creieu que és bo donar sang? Per què s'ha de donar sang?
Perquè...
Clar, ens està escoltant gent i ara els hem d'explicar per què han de venir a donar sang.
Doncs és bo donar sang degut a que
Nosaltres, al nostre cos, en tenim bastanta, a més es regenera periòdicament, per lo que donar, en aquest cas, serien 500 mil·lilitres, no suposa una gran pèrdua al nostre cos i tampoc un gran esforç. Sí que, com han comentat les meves companyes, te pots arribar a marejar posteriorment, però te recuperes doncs ràpidament i ja pots continuar amb la teva vida normal.
Mig litre es dona, més o menys.
Sí, una mica menys, pot ser.
I sabeu per què es fa anar aquesta sang?
Sí, aquesta sang després va al banc de sang i teixits i amb una sola donació pots arribar a salvar 3 vides. Per això vam elegir el lema de multiplicar vides. D'una donació arriba al banc de sang, se li fan una sèrie de proves per veure si realment ets apte per donar sang i d'aquí se treuen glòbuls rojos, plaquetes i el plasma sanguini. I aquests se conserven i després es reparteixen per tota Catalunya.
Exacte, sí, es fan utilitzar, bueno, es fan servir per operacions, transfusions, qualsevol accident, o sigui que, vulguis o no, és molt necessari.
Sí.
Dura per sempre la sang?
Cada cosa té el seu temps. La sang pot arribar a durar 2 anys, les plaquetes duren bastant menys, no, duren una setmana o dies, i per això és el que normalment més demanda allà, i després el plasma és el que més dure.
Clar, per això deia que és bo que la gent dongui de manera cíclica.
Sí,
totalment. Si no, no de cop, mira, el mes de gener donem tots i després ja ens oblidem fins a final d'any, no funciona, si no serveix.
I de fet, les estadístiques ho diuen soles, cada dia es necessiten com aproximadament unes 1.000 bossetes de sang, és molt important.
Escolta, heu après molt, no?, del món de donar sang.
Moltíssim.
No, gràcies a l'activitat, no?
Sí.
Que és una cosa que potser no us havíeu arribat ni a plantejar.
No.
Molt bé. Anem a recordar-ho, demà al Col·legi Episcopal. Demà, de 9 del matí fins a 1 del migdia i de 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, podeu anar a donar sang. Només cal que us acosteu al Col·legi Episcopal, ompliu un, igual que faríeu a l'hospital o a qualsevol altre punt de donar sang, s'omple un qüestionari i ja està. Et diuen el moment que has d'entrar, entres, t'atendran amablement, vosaltres estareu per allí també.
Sí, estem coordinant.
I ja està, dones sang, marxes. A més, des de fa uns anys es va posar en marxa una iniciativa en la que la teva sang queda marcada amb un número anònim i quan es fa anar, la vinculen al teu mòbil, reps un missatge conforme la teva sang s'ha fet anar.
Exacte, sí.
És maco, això, eh?
Molt, també fa una mica d'il·lusió saber que el teu acte és així tan ingenu, per dir-ho d'aquesta manera, perquè al final no et suposa ningú tipus d'esforç. Has pogut salvar vides, que jo crec que també dona una mica de subidon.
Bueno, a mi ja m'heu convençut. Ara, a la gent que ens escolta, venga, com els convencem?
Bueno, doncs nosaltres, primer de tot, ens agradaria dir doncs que, bueno, pues lo que hem dit abans, que és molt important donar sang aquests dies i doncs que si els hi faria il·lusió participar en aquest acte tan solidari, doncs, no sé, que vinguessin amb nosaltres, que els acolliríem amablement.
Sí, i a més, com ja hem dit antes, no suposa cap tipus d'esforç molt fort ni cap problema, és bé anar, fas el formulari, t'atenen, extreuen la sang i si trobes una mica malament pots agafar algun refrigeri per a poder recuperar-te i pots ja marxar.
Per cert, heu fet soroll a les xarxes socials? Teniu comptes de xarxes socials?
Sí, doncs sí.
I allí podem trobar el codi QR, no, també?
Sí, segurament.
On us trobem?
En general per totes les redes socials i els codis QR sobretot també pels carrers o per algunes botigues els veureu penjats, ja que la setmana passada vam anar per les botigues a fer publicitat i doncs això és tan fàcil com el que us he explicat abans. Perfecte. Escanejar i directament
posar. No, ho dic perquè si ja demaneu dia i hora i ja està, bueno, dia és demà, dia 10, demaneu hora, la que us vagi millor, perquè si heu d'anar a treballar ja dona sang, de veritat que és força maco. Bueno, a veure si complim les expectatives. Teniu una xifra marcada, no?
Sí.
Tots els anys intentem superar a l'interior, així fer una mica de competitivitat entre cursos. L'any passat vam arribar a 190 donacions, juraríem, o sigui que a veure si ho aconseguim.
Bueno, déu-n'hi-do. Doncs escolteu, hem parlat amb la Coral, amb la Gala, amb la Júlia i amb el Cesc, són alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Episcopal. Demà posen ja en marxa aquesta activitat de donar sang, que és vital, és la manera d'anomenar-la, és vital per la resta de persones. Per tant, us encoratjo que busqueu la manera de trobar un momentet, és no res, al final, i anar a donar sang. Coral Gala, Júlia, Cesc, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé demà.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que hi posem somriures a les cares de la gent, camí cap a la una de la tarda, començant setmana dilluns, i això ens ho fa el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Jesús gesticula i tot, eh? Te'n recordes quan començàvem amb músiques del Bruce Springsteen?
Del Bruce, sí, sí. Encara sóc un gran fan, eh? No et pensis que...
Me vas pegar la tabarra amb el Bruce.
Quina figa, bueno, ficava no... alguna xula, sí.
Sí, no, no, que m'agrada, eh? Hi ha cançons que m'agraden, però m'anaves posant cada setmana una d'un disc diferent.
Sí, clar, és que...
Aquesta m'agrada, d'aquesta és de l'any no sé què, aquesta és de l'altre.
Jo recordo que vas ficar una de la Luz Casal, que ja no tal, que me va agradar moltíssim, i ara ja no sé quina és, però vaig dir, hòstia, que diferent un dia. Sí, però aquesta li pega molt, ja,
aquesta, sí,
ja estem acostumats.
YouTube, U2. Bueno, va, les notícies del reir-se. Notícies.
Pues, que mira, avui he volgut fer una cosa diferent, perquè la vida també de provar coses.
S'ha de provar coses.
I avui, el que he pensat és, porto una notícia que és un vídeo, però és una, o sigui, és una notícia a la vegada. O sigui, jo podria dir, hombre, arrestado, tal, 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 no? Però he pensat, calla, porta el vídeo, o sigui, escoltarem la veu, i mira, això, si surt bé, si agrada a la gent, ho podríem anar fent. Porta el vídeo i a partir d'allí, pues, a veure què passa.
A veure.
Què passa? Que jo us explico, us fico en context i a partir d'aquí anem veient el vídeo. És un home que la policia l'arresta i llavors ell no para de dir coses per a veure si l'alliberen. Soy abogado, soy professor, tal. I hi ha un moment màgic que diu una paraula que ara ja veureu, dura com un minut o així. L'anirem passant, eh? L'anirem passant.
Venga, va.
Soy profesor.
Vale, vale.
¿Es el mateix?
Es el mateix.
Vale, ya.
Soy abogado, soy profesor. Está manillat a terra. No me hagan nada, estoy embarazado.
¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a la policía o qué?
No, no he hecho nada, sí.
Venga, date la vuelta.
Venga. Por favor,
por favor. Ahora soy vigilante de seguridad, ¿eh?
Soy vigilante de seguridad.
Soy secreta.
Soy secreta.
Porque estoy nervioso, me he separado y me he divorciado. Y nada por darle el coche. Me he divorciado de una actriz y ya está.
Lo que sé, ¿te querías matar?
Sí, me querías suicidar. Pero yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová.
Soy testigo de Jehová.
¿Y de Opus Dei? Yo tiro en realidad. Soy testigo de Jehová y de Opus Dei.
Soy testigo de Jehová y de Opus Dei.
Y el policía le dijo, tranquilo, no pasa nada.
Sí, yo no trabajo, soy súper numeroso.
Bueno, te vamos a ayudar a levantarte.
Yo no hago nada. Sí, no
vamos a necesitar por lo menos 5 hombres para levantarte. ¿Eh?
No me peguen, que estoy embarazada. Soy mujer, no. Soy transexual, soy travesti. Y no acepto la transexualidad. Y me voy a hacer mujer y estoy en manos de curandera.
No me peguen, soy mujer, estoy embarazada, soy travesti.
A ver si vas a tener aquí al chiquillo. ¿Eh?
Soy culturista.
¿Qué te
has tomado? Pues me he
bebido
media cerveza.
Me he bebido media cerveza.
Hombre, claro, que al final pregunto qué te has tomado.
¿Tú has tenido las cuatro?
Sí, de dos hijos. De
nada más. Estoy embarazado de gemelos, mira.
De dos hijos.
¿Tú has tenido las
cuatro? Sí, de dos hijos. Estoy embarazado.
¿Tú has tenido
el asado?
Sí,
de dos hijos.
Madre de Dios.
6 meses.
¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso.
Soy religioso.
Religioso de clases de chino mandarín. Por favor, me haga daño que no te falta que me haga.
¿De chino mandarín?
Soy religioso de clase de chino mandarín.
Madre de Dios.
Vull dir que això realment passa.
O sigui, el van a detenir.
Sí.
Aquest home anava molt perjudicat.
Sí.
Però molt.
Media cerveza, ¿eh?
Primer diu, soy abogado.
Soy abogado.
Després diu...
Soy profesor.
Soy profesor.
Després diu...
Soy vigilante de seguridad. Sí. Després diu, soy secreta.
Sí, soy policía, vale. Y después diu, soy secreta.
Soy secreta. Després diu, soy una mujer.
Sí. No, diu que es testigo de Jehová.
Ah, bueno, soy testigo de Jehová...
Y del Opus Dei.
Y del Opus Dei.
Sí.
Y el policía le dice, bueno, pues tranquilo, no pasa nada. Después digo que soy mujer, soy transexual.
Sí, travesti.
Travesti, reniego de mi sexualidad, me voy a hacer un test y estoy embarazada.
Estoy embarazada.
De 2. De 6 meses. Y después torné a decir, soy abogado, soy religioso...
Y culturista, es culturista.
Y culturista de chino mandarín. Y le digo, ¿pero qué te has tomado? Es que claro, o sea, la pregunta del policía de qué te has tomado, arriba en Moltar, pero bueno, ¿qué te has tomado? Nada, media cerveza.
Media cerveza. Hombre, no sé. No sé yo, sí. Pues más semblant espectacular. Y yo creo que si os agrade, anirem portant un vídeo de notícies que podria dir... Per veu, tienen a un hombre tal...
Soy abogado, soy profesor, soy culturista.
Estoy embarazada, soy travesti. Transexual.
Bueno, decidete ya, tío.
Ni le diguen cosas fins que me traguen les manilles,
digo,
¿no?
Estoy tranquilo, digo, voy a necesitar 5 hombres para levantarte de aquí. Si es que... A vegades els hauria, ens hem d'empatitzar amb la policia.
Sí, a vegades.
Sí, n'hi ha que no, eh? Com a tots, són persones...
Poc ens passem. Que, mucha policia, sí. Poca diversió. Perquè, deixa'm explicar-te, ja que estem amb això, deixa'm explicar-te una anècdota que em va passar fa una setmana i me va saber molt greu.
Ui.
Jo estava tan tranquil... No?
Aparcant en doble fila.
Estava la meva companya aparcant un moment en doble fila perquè estàvem baixant uns mobles i va vindre una agent de la Guàrdia Urbana i diu, aquí no es pot aparcar.
I tu li vas dir el mateix que li diu tothom.
I li vaig dir, soy policía, soy abogado, soy profesor. Bueno. No. I li vaig dir, home, dic, és un moment, dic, aquí no es pot aparcar. Dic, bueno, dic, pues no pot aparcar. Llavors, llavors me'n vaig anar caminant, dic, un moment, a veure si trobo aparcament, i me vaig trobar, i això ho juro com que em dic Joel, i me vaig trobar el mateix agent de la Urbana, parat amb un vado, que va anar a comprar el pa. I sortia en la barra de pa, tan tranquil, i ja està. Llavors...
Però no li pots dir res, perquè si no...
Clar.
Desacato.
No, llavors, en què quedem? O sigui, la llei... Qui vigila el vigilante, no?
No, això ha forat per escapar-se, doncs no.
Sí, sí, diu que... No. Cots va aconseguir passar, es diu Cots, fins a la sala contigua que està ocupada per una reclusa de 22 anys, també malalta psiquiàtrica, amb la qual va passar la nit.
Ah, vale, però si no estaven a la presó, estaven a la zona d'infermeria.
Sí, va acabar un forat, estem parlant de que va acabar un forat a la paret. Vale? Llavors diu, va utilitzar com a eina les guies metàl·liques d'una calaixera.
Joder.
Llavors dius, com ho va aconseguir passar? I llavors ho va fer. Llavors, els funcionaris van trobar els dos interins, cadascun al seu llit, i un munt d'enderrocs al costat del forat. El senyor, bueno, a més és un cowboy, perquè el tio té 52 anys i la reclusa en té 22.
Sí, sí.
Vull dir que... Bueno, en fi. Vinga, més coses. Aquesta...
Estic en 2 minuts i acudit.
Vale, hòstia, acudit, no sé jo. Al millor conto...
No contis el de sempre.
Diu... Aquest m'ha fet gràcia perquè al poble també va passar això. Diu, hombre en Canadá se ganó 3 millones de dólares en la lotería y huyó para no compartirlos con su mujer.
Pero...
En la salud y en la enfermedad, pero en la riqueza no.
Ya, pero...
¿Sabes? En la pobreza sí, pero en la riqueza no.
Ya, pero legalment estàs obligat. Ah, bueno, si t'agafen.
Estàs obligat?
Si t'agafen.
No, home, però clar, si toca la loteria... Si
vienes gananciales.
Estàs segur?
Oh, i tant.
Hòstia.
Home, si ets parella de fet regularitzada, matrimoni, casat, sí, etcètera, vienes gananciales. No?
Vale, imagina't que jo vull jugar a la loteria i la meva companya diu no, jo no jugo perquè...
Pues és igual.
Ah, pues no està bé, això.
Oh, ja, però això és com si dius, jo treballo i diuen que no, diuen, bueno, jo treballo igual, doncs és el mateix, el sou és per tots.
Soy culturista, soy de l'Opus.
Bueno, no sé.
Bueno, pues el cas és que quan l'amor...
No sé, no m'ha tocat, a mi no m'ha tocat mai 3 milions d'euros, ja. O sigui que no tinc aquests problemes.
Pues li va tocar 3 milions de dòlars. Diu que quan l'amor entra per la puerta, com és allò?
No.
L'hambre se va
por la ventana. Quan l'hambre entra por la puerta,
l'amor se va
por la ventana.
En aquest cas, quan la loteria entra per la...
Puerta. El hombre se va por la ventana.
Tota la raó. Vale.
Venga, una més.
Vale, pues una més. Aquesta a mi m'ha fet molta gràcia, no sé... Pues que ni tinc... Bueno, va, dic aquesta. M'ha fet molta gràcia perquè van haver unes manifestacions a Nova Zelanda, fa uns 3 mesos o així, i la cançó que ficaven per desallotjar els manifestants era la Macarena. I llavors diu, la Macarena en bucle per desallotjar manifestants antivacunes a Nova Zelanda.
Venga.
I llavors van dir, venga, ja quan toca la Macarena...
Tio, serveix per tot.
Això és igual que les discoteques, que quan te ficaven el... Hi ha alguna discoteca a Barcelona, quan te fiquen el Rafael, quan te fiquen el Julio Iglesias, és que te diuen, ja marxem, no? Pues la Macarena a tot dren i la gent allí havia de marxar per potes, evidentment. Bueno.
Venga, va, acudit, però... Diu... Currete.
Ai, és... De lo dolent que és que a mi m'agraden tant... De lo dolent que és que és...
No, el de la jaqueta no.
No, el de la jaqueta no. Diu, no. ¿Es aquí el club de personas inoportunas? Dice, sí. Dice, quisiera inscribirme. Diu, en lo que termino de cagar le atiendo un momento.
Mare de Déu. Repeteixes més que l'all. Bueno, va. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumplen ya 75 días desde que el ejército ruso invadiera Ucrania. La ofensiva de Putin continúa en el sureste, donde ahora mismo uno de los objetivos es hacerse con la ciudad de Odessa, mientras continúan cometiendo barbaridades como el bombardeo de una escuela de Lugansk que hacía las veces de refugio. De las 90 personas que se piensa que se refugiaban allí, habrían muerto al menos 60. Ninguna de ellas pudo salir del sótano del colegio a tiempo. Y de la acería de Azovstal se ha terminado de evacuar ya a los civiles. Ahora el ejército ucraniano, en colaboración con Cruz Roja y con la ONU, trabajan para sacar a los militares y también a los médicos que siguen dentro, escondidos en un túnel subterráneo. Quien canta es Katia, una enfermera a la que llaman Pajarillo y que interpreta el himno de las Fuerzas Armadas Ucranianas como despedida, porque saben que en cualquier momento pueden morir aplastados por los ataques que no cesan de las tropas rusas. Pues así ha llegado Rusia a este día, al 9 de mayo, una fecha muy especial para Moscú, que cada año conmemora con un gran desfile y una gran parafernalia el triunfo ante las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con el suicidio de Hitler y la rendición del alto mando alemán ante la entrada soviética en Berlín, pues terminaba la contienda en Europa. Luego, eso sí, la guerra continuó hasta el mes de agosto, pero en el frente del Pacífico con Estados Unidos frente a Japón. A partir de ahí comenzó el conocido como telón de acero y la Guerra Fría, la separación tanto ideológica como física entre la zona soviética en el este y los países occidentales, un telón de acero que cayó en 1989 con el muro de Berlín. Bueno, pues esta mañana en la Plaza Roja de Moscú ha habido desfile conmemorativo del 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. El jefe del ejército y el ministro de defensa han pasado revista a las tropas y allí el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso breve pero duro, contundente, ha repetido el mismo argumento que ha venido defendiendo desde que lanzó la actual ofensiva contra Ucrania. Ha vuelto a hablar del carácter neonazi de las autoridades ucranianas y ha afirmado que esta operación militar era la única forma de que Rusia evitara la agresión contra su territorio. Ha dicho que lo que han hecho en definitiva es un ataque preventivo ante la amenaza de la OTAN y de Occidente. Pues la de hoy es una fecha muy simbólica en la que muchos pensaban que Putin anunciaría también la victoria sobre Ucrania. Pero nada más lejos de la realidad. El paseo militar que el presidente ruso esperaba darse cuando inició la guerra el pasado 24 de febrero no ha sido tal y más allá de la ciudad de Jersón, poco más ha conseguido tomar porque enfrente se ha encontrado una férrea resistencia ucraniana con la que desde luego no contaba. Pues hay más noticias también destacadas de este lunes, noticias que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Pues yo, Pilar, me acabo de remangar las mangas de la camisa. Sí, sí, tú deberías, pues fíjate por lo que te voy a contar ahora y deberías hacer lo mismo. Temperaturas por encima de lo normal durante toda esta semana. por encima o rondando los 30 grados en muchos puntos de España. Los culpables o las culpables, las altas presiones y una masa de aire subtropical sobre la península. Solo se librarán de ese calor en la costa de Levante gracias a las brisas que aún soplan frescas del Mediterráneo. En cuanto a las lluvias, serán muy escasas a nivel general. Y la conductora que atropelló mortalmente a dos mujeres de 79 y 72 años en el barrio madrileño de San Chinarro este domingo conducía sin carnet de conducir y además dio positivo en el test de alcoholemia que le realizaron los agentes. Tanto ella como a la copiloto del coche se las investiga como presuntas autoras de un doble delito de homicidio imprudente, un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro de conducción sin carnet en vigor. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha sido absuelto del delito leve de maltrato del que se le acusaba por supuestamente haberle propinado una patada a un vecino de Lavapiés la noche del 2 de mayo del 2021. El juez considera que no ha quedado acreditado que diera esa patada. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago han publicado una nota para la jornada interdiocesana de enseñanza religiosa en la que afirman que la entrada en vigor de la LOMLOE, la cuarta en 40 años, evidencia la necesidad e incapacidad de alcanzar un pacto por la educación. Además, animan a los padres a que matriculen a sus hijos en religión una asignatura limitada en su carga lectiva y reducida al mínimo por esta nueva ley de educación. Y millones de personas se ven obligadas a emigrar de su tierra para buscar una vida mejor, un trabajo digno o escapar de la guerra y la violencia. Por eso la campaña Haz Memoria de la Iglesia Española pone el acento en su trabajo de acogida y el posterior acompañamiento para facilitar el acceso de los inmigrantes a la educación y los recursos básicos y también a su integración en la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tras su victoria ayer contundente, además en Madrid, Carlos Alcaraz ya piensa en intentar ganar Roland Garros.
Carlitos Alcaraz ha sido el gran protagonista del fin de semana después de ganar ese torneo en Madrid, eliminando a Rafa Nadal y a Novak Djokovic y ganando en la final a Zverev. La pregunta ahora es cuál es el plan para intentar ganar Roland Garros, Ángel García.
Bueno, pues el primero, recuperar el sueño que perdió anoche, porque la fiesta fue larga, había mucho que celebrar. Ya está camino de su casa, a descansar unos días, luego a entrenar poco a poco y a recuperar sensaciones en la Academia de Juan Carlos Ferrero en Villena, y luego, hacia el miércoles de la semana que viene, es decir, 5 o 6 días antes de que empiece el torneo, va a irse ya a París a preparar Roland Garros. Como ves, en ningún momento te he nombrado Roma, que es el torneo que ya está en marcha y el que del que se ha borrado Carlos Alcaraz, porque entre ese tobillo maltrecho y que prefiere y sabe que puede ganar un gran slam, pues prefiere prepararlo a tope. Ese es el planning de Carlos Alcaraz, que evidentemente, y lo dicen incluso las casas de apuestas, ya está junto a Nadal y Djokovic entre los máximos favoritos a ganar Roland Garros.
En fútbol estamos en vísperas de que empiece la antepenúltima jornada de Liga. Lo va a hacer con un Valencia-Betis mañana. El Valencia ha emitido un comunicado en defensa de su entrenador, de José Bordalás, en la que el club lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo el entrenador y el equipo. Y Xavi Hernández acaba de dar la lista de convocados para el partido del Barça mañana contra el Celta. Vuelve el portero Ter Stegen.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una, dilluns 9 de maig. Recorda que dimecres no t'acompanyarem perquè és festiu local a la ciutat de Lleida, dia de Sant Anastasi, és patró de la ciutat i, per tant, ja les festes de maig és en honor a Sant Anastasi. Ja saps que també ho compartim amb Badalona, això ja ho hem parlat més d'una vegada amb el Joan Ramon González, que per cert estarà d'aquí uns minuts als bocins d'història. Hores d'ara, ja per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida, busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida ser poc nuvolats o clars, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna i no es descarten xàfecs a zones de la meitat nord que podran ser localment forts i anar amb tempesta. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més altes al Pirineu, amb unes màximes que arribaran als 28 graus a Lleida, als 27 a Balaguer, als 26 a Tàrrega, als 24 a la Seu d'Urgell i als 20 a Viella. I si ens referim al El vent durant aquesta tarda continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna, zones de la meitat nord de la província i no es descarten al Pirineu alguns xàfecs aïllats i ocasionals. Si parlem de les màximes, demà pujaran amb uns valors que arribaran als 29 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 29 també a Tàrrega, als 27 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora informativa que passa per recordar-te que a la ciutat de Lleida estem de festa major, tot i que aparentment ni a la façana de l'Ajuntament ni a d'altres punts on habitualment podies veure que era festa major, doncs aquest any es veu que no. Austeritat amb aquesta història, amb d'altres no, però sí, estem de festa major, dimecres és festiu, eh? Arnau Vila, la festa major de Lleida ha tornat a omplir, això sí, els carrers de gegants i de castells després de 2 anys.
Doncs sí, els carrers i places de Lleida que es tornen a omplir aquests dies de música, esports i sobretot de cultura popular en la primera festa major que la ciutat celebra sense restriccions de cap tipus des del 2019. Alguns dels actes populars més multitudinaris del matí d'ahir han estat la Diada Castellera de Sant Anastasi i la 37a Trobada de Gegants. Ens en parla Josep Torres, president honorífic del col·lectiu cultural de Cap Pont.
És una trobada de Lleida molt especial perquè fa 2 anys que no l'havíem pogut celebrar i promocionem la cultura popular, el món gegantè, les figures i després aquí no estan posats, bueno, encapçalen totes les figures de l'Ajuntament que són gegants preciosos.
Passats 3 dies i ja a l'equador de les festes, la paeria en fa un bon balanç i diu que les xifres de públic estan augmentant molt per les ganes de sortir de la ciutadania. La festa major va arrencar divendres i finalitzarà dimecres a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs.
I ja en plana local, a la ciutat de Lleida, la paeria diu ara que estudiarà que vies com la Rambla d'Aragó i l'Avinguda Prat de la Riba tinguin un límit de velocitat de 30 km per hora. Ara en són 50 i tot això serà quan s'implementi la primera fase de la zona de baixes emissions. Uns treballs que ja tenen la inversió dels fons europeus Next Generation. Així mateix es preveu que en una segona fase de la zona de baixes emissions s'incorpori Príncep de Viana perquè passi a ser una via pacificada i, a més, inclogui zones per a vianants i carril bici i bus. Així ho han anunciat conjuntament el govern d'Esquerra i Junts i el grup del Comú de Lleida després d'arribar a un acord sobre 10 mesures de mobilitat urbana després que el Comú donés suport al ple de divendres a donar llum verda al pla que permet la construcció de la nova estació d'autobusos. L'acord inclou la conversió en zona de vianants del carrer Pi i Margall, però amb el vistiplau del Consell de Zona, i s'inclouria a la segona fase de la zona de baixes emissions. A veure com acaba tot plegat, eh? Que anem del blanc al negre amb una facilitat interessant. Per cert, que el Servei Català de Trànsit ara ha despertat i des d'avui dilluns coordina, juntament amb les policies locals, una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal en l'àmbit urbà, és a dir, per exemple, els patinets. La campanya durarà una setmana, durant la qual es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts dels ciclistes i el compliment de les normes i senyals de trànsit per part dels que porten vehicles de mobilitat personal, que, escolta, que no està de més, evidentment, però és que ja fem tard, com amb pràcticament la majoria de les coses. Fem tard, molt tard, quan ja el patinet, l'ús està bastant extès, quan ja els patinets han anat per tot arreu, per on es pot i per on no es pot anar, llavors era el moment de començar a fer campanyes, no ara, que és tirem enrere. Ja sabem el que ens costa a la població tirar enrere de costums, encara que siguin males costums, però vaja. I la notícia dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè els demòcrates s'oposen als Jocs Olímpics perquè els veuen com una operació de maquillatge per amagar el conflicte català. El partit es desmarca de Junts, que defensa el projecte olímpic d'hivern, Arnau.
Així ho ha anunciat aquest dilluns el partit independentista, que es va integrar a la llista de Junts a les eleccions del 2021. D'aquesta manera, Demòcrates es desmarca de Junts, que defensa el projecte olímpic. En canvi, Demòcrates veu incompatible organitzar uns Jocs Olímpics amb l'estat espanyol i alhora perseguir la independència de Catalunya. A més, considera que els Jocs estan pensats per oferir internacionalment una imatge de concòrdia i normalitat entre Catalunya i l'estat.
Gràcies, Arnau Vila. Fem una pausa ràpida i de seguida els bocins d'història amb el Joan Ramon González.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en Mérida y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-22-3377. Sí, ha oído bien, 973-22-3377.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostem a dos quarts de dues. Llavors començarem a parlar d'esports a la tertúlia de la radiografia, però abans ja saps que és una cita dels dilluns, que a més no ens podem saltar, que hi ha uns quants oients, uns quants dels que envien missatges habitualment, que ja saps que tenim un número de WhatsApp que pots enviar el teu missatge de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Però si un dia em salto o li dono una mica menys de temps al Joan Ramon González, em criden l'atenció, curiosament. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Però ja ho saps que t'he ensenyat més d'un de missatges d'aquests,
sí,
eh?
Sí.
Això Joan Ramon és sagrat el dilluns, eh?
Sí, bueno, sí, no, sí, hi ha festa, però no. Però bueno, no. Normalment no n'hi ha, doncs ja està, aquí al peu del canó.
Veus allò que van dir de portar totes les festes als dilluns? Re, eh?
No, aquí al contrari. Re. Aquí la festa és que la gent senti els bocins d'història a la Cope, sí, això crec que és l'important.
Si la portessin els dilluns, em demanaries canvi de dia?
Home, si...
Si les festes d'entre setmana les portessin totes el dilluns, ja em demanaries canvi de dia o diries, escolta, mira, perfecte, ho aprofito.
Igual, això ho parlaríem tranquil·lament. Tampoc serien tantes, són dos o tres, és a dir que...
No, n'hi ha, això... no, ha unes quantes. Ah,
bueno, sí,
unes quantes.
Bueno, sé quantes són. Sí,
vinga, va, bocins d'història, estem al mig de la festa major i anem a parlar d'alguna cosa.
Anem a parlar d'alguna cosa, a més, amb un convidat d'excepció, ja ha estat amb nosaltres amb el programa, que és el Jordi Mestre, el responsable, juntament amb son germà, de aquesta empresa tan coneguda per Lleida, que és l'empresa Mestre, una empresa que ha estat capaç de donar nom a una rotonda, que el qual sí, crec que és important,
sí,
l'any passat van comentar ja que celebrava l'aniversari amb un llibre magnífic, un acte especial i xulíssim que es va fer a la Sevilla, que ja van tenir ocasió de dedicar-li al centenari de l'empresa. Però aquest any, doncs, el Jordi, que és una persona molt inquieta i molt, no solament des del punt de vista professional i des del punt de vista del que és treballar per la botiga, com ha de ser, com un bon empresari, sinó també s'implica molt en la cultura de Lleida i en les tradicions de Lleida. És un gran col·leccionista de fotografies velles de Lleida i ara ha començat una col·lecció, podríem dir, de programes de Lleida, i que això fa també de programes de festa major de Lleida, no? I això fa que lligui una mica amb el que avui volem comentar, que en principi seria, sobretot, crec que el més interessant és que el dissabte que ve, i ho aprofitem per convidar tothom, a les 11, a la sala d'Alfred Perenya, ell farà un acte de donació de tota la família Agustí Mestre. Recordem que l'Agustí Mestre és una saga de tres Agustins, no? Ell és el Jordi, però el seu germà és Agustí, està el pare i el padrí, de 7 pel·lícules que es van enregistrar pel seu pare entre l'any 72 i 73, i que crec que és una donació magnífica, que l'Arxiu de la Paeria l'ha recollida, i que crec que amb això, Jordi, bon dia.
Sí, bon dia, Joan Ramon.
Ens expliques una mica això de les pel·lícules, com va anar, com les vas trobar, què va fer ton pare i com has fet la donació.
Doncs sí, el pare, que era persona també inquieta i que s'estimava la ciutat amb tots els defectes i les seves virtuts, quan a l'any 72, quan va celebrar el seu 50è aniversari, es va comprar una càmera Minolta de 8 mil·límetres.
Molt bé.
I com que ell, i ara us explicaré el perquè de tot plegat, ell va néixer el 1922, un 14 de maig, durant la festa major, i a més a més, doncs, al vell mig de Lleida i davant de la paeria, a la plaça Paeria.
Correcte. Va. Concretament llavors, a sobre dels porxos, no?
Els porxos de dalt, el número 4.
Exacte.
Una casa que era propietari de la família del banquer Magí Llorenç.
Per tant, el dissabte farà 100 anys.
I el dissabte 14 farà 100 anys del naixement.
Sí. Això sí que l'ha forçat una mica, el Jordi, que coincidís la donació amb el...
Home, sí, l'arxiu ho ha muntat molt bé.
Amb una xifra tan rodona s'ha de fer.
S'ha d'ajustar, per tant, commemorem el centenari, com diu Joan Ramon, del naixement del pare. Llavors, com us deia, l'any 72 el pare es compra aquesta càmera Minolta i es dedica a filmar, doncs, començant per actes de la festa major. El seguici, la sortida dels gegants de l'Ajuntament, la sortida de l'ofici, tota la processó, tot el seguit dels temes més emblemàtics de la celebració de la festa major. No? I ell era devot de Sant Anastasi, vull dir que hi tenim bastantes imatges i documentació. Llavors, a banda d'això, va anar filmant d'altres actes, inclús els va enllaçar amb l'any següent, l'any 73, més festa major, i també processons, Setmanes Santes, Corpus, bé, tots els elements aquests de ciutat tradicionals, i a la vegada també temes urbanístics, com a la inauguració del Pont Vell, que en diem nosaltres.
Sí,
ara la gent pensa quin és el Pont Vell. Bueno, és el dels instituts, el primer que va bé. El pont nou, perdó, ara m'estava equivocant, disculpa.
No, que ens pensem que hi ha estat tota la vida i no.
No, és aquesta època.
Perdoneu,
sí,
és el pont nou.
Sí,
ara estava parlant de temes antigues i velles. M'ha vingut
el
pont nou,
exacte,
el dels instituts, i després, construcció de l'aquell, de la seva gran il·lusió, que era la botiga de Copa d'Or. Això és el que donarem a l'arxiu.
Molt bé.
I estem molt contents de que se'ns els accepti.
La botiga de Copa d'Or és on està actualment Mestre, és a dir,
sí,
perquè alguns potser se recorden que allò és la partida de Copa d'Or, sí, i que ja ho vam parlar l'any passat, que va apostar l'empresa per fer la botiga en aquells moments en un lloc llunyà de lo que era l'eix comercial.
Totalment, totalment apartats i aïllats.
La van encertar de ple, perquè no solament va dignificar tota aquella zona, sinó que a més...
Home, això en vam parlar l'altra vegada,
correcte,
però és que en el moment que marxen cap allà era una aposta arriscada
totalment.
Total, però mira...
Sí. Per tant, aquestes pel·lícules que es podran veure, i inclús les projectaran el dissabte que ve...
Sí.
Per tant, animo la gent que s'atansi cap allà, perquè són de fa 50 anys, la Festa Major de Lleida de fa 50 anys.
Exactament. Es farà un petit resum que ha fet l'arxiu municipal, un resum d'uns 20 minuts, i bé,
sí.
Pot estar força bé, no?
Correcte, jo crec que sí, seran xules, i per tant, animo la gent a que compari, com deia molt bé el Jordi, la Festa Major actual, juntament amb les que veiem en aquelles, les que tenien una certa edat, les van veure, aquestes festes majors, i la podem recordar. Però el Jordi ha anat més enllà, i per commemorar el centenari de son pare, ha buscat l'arxiu precisament de la paeria, amb aquesta magnífica recepció que té sempre de les arxiveres, mandades per la Yolanda, en Juanes, que és una magnífica successora de l'anterior arxivera, la Elena González, i que se l'ha fet tot amb molt carinyo, professionalment també parlant, i ha atès molt bé a tothom, i aquí, a part de canalitzar aquest acte, va trobar diferents programes, menys aquest precisament, el de fa 100 anys, que malauradament no està tot a l'arxiu de la paeria. Sordosament tenim homenots a Lleida, com per exemple el Romà Sol, que va fer el donatiu, juntament amb la seva esposa Carme Torres, a lo que és la Universitat de Lleida, i allí està tot el fons. I allí sí que va trobar precisament el programa de la Festa Major de l'any 1922. I a més s'ha atrevit el Jordi, amb això que també és inquiet, a fer una reedició facsímil, amb una introducció seva molt xula, i ara estàvem comparant, mentre esperaven entrar, estem en directe avui aquí a l'estudi, avui no estem ni per telèfon ni res més, comparant el programa de fa 100 anys amb l'actual de la Festa Major. I a part que el paper és diferent, el cartell és totalment diferent, és a dir, l'actual cartell...
Però ja et dic que l'actual surt perdent segur. Ho dic perquè abans eren obres d'art els programes de la Festa Major. Era una cosa estimada, cuidada, pensada.
Sí, de totes maneres, bueno, també ara està pensada. Perquè...
Sí, però vull dir, ara al final és un magatzem, una caixa on fiquem un munt d'actes, un darrere l'altre.
Sí.
I no, ja està.
I després hi ha els anuncis i que això, aquest esquema més o menys lo manté. L'únic que la novetat que té, i això crec que el Jordi l'explicarà millor, és... Potser el cartell, tampoc no és que sigui molt afortunat tant el del programa com el del cartell de la Festa Major, que és diferent, però sí que hi ha un element que fa molt importància a lo que és l'evolució de l'urbanisme de Lleida. I en el programa aquest de festes és lo que la comparativa aquesta surt guanyant perquè són programes divulgatius de fets històrics i sobretot una secció que parlava de lo que havia passat, com una memòria de lo que havia passat a la ciutat de Lleida durant aquests últims 100 anys. L'actual cartell és de Sopa Gràfics. Aquest cartell de fa 100 anys no sabem de qui és, però el que es veu magníficament, se'l vols explicar, Jordi?
Sí, és un programa que, bueno, té 123 pàgines, imprès per aleshores el que tenia que imprimir, que imprimia tot a Lleida, que era els impressors Sol en Benet, i bé, a banda de que té una gran profusió d'anuncis, que ens dona a entreveure perfectament quin era el moment econòmic, comercial de la ciutat, una ciutat que el 1922 ja comptava amb 40.000 habitants, i a banda del tema publicitari, se'ns descriu tot un any dels fets socials i polítics més importants de la ciutat, pràcticament des del maig del 1921 fins l'abril del 1922, no? És molt interessant i, a més, es dona l'avinentesa que en aquest programa s'inclou el primer anunci documentat de l'empresa Agustí Mestre.
Correcte.
Documentat, no n'hem trobat d'altres.
Exacte.
I aquí surt en la pàgina 116 l'anunci nostre.
Tenia un any de vida, no? L'empresa.
Tenia un any de vida, i aquí va ser el primer anunci documentat. Per tant, tot està molt ben lligat.
Això és que el padrí va dir, fa un any que ha nascut de l'empresa, fa aquest any neix el meu fill, per tant...
Toca posar
l'anunci...
I gastar-nos els dinerets posant l'anunci en aquí.
Això és molt xulo des del punt de vista personal, jo penso, però el programa, el que dèiem, el que veiem en la portada del programa, és una vista que molta gent potser li xocarà bastant, perquè és quan se va inaugurar el tram de lo que seria l'actual Avinguda de Madrid, per entendre'ns, però a la meitat, és a dir, que aniria per on va la mitjana de l'Avinguda de Madrid cap a Blondel, perquè és quan se supera precisament lo que seria el primer mur de contenció de Blondel que es va fer al segle XVIII, la banqueta famosa, i quan s'han fet els edificis del Mercat de Sant Lluís, lo que és el Montepío, tots aquells edificis, se guanya un mur que se va... Torna a dir cap a la mitjana de lo que és l'actual Avinguda de Madrid. Llavors, aquesta vista amb una barana espectacular, molt xula, és el que està recollit en aquest programa, que en el cartell de la festa aposten per ficar el cartell de l'escut de la festa de Lleida, i molt subliminal es veu, quasi bé no s'endivina, el que és aquesta barana amb el pont. El pont en aquells moments era el pont vell, que és el que malauradament va ser volat l'any 38, era un pont modernista xulíssim, i això és el que està recollit en aquest programa. A part d'aquesta anècdota, doncs, evidentment, com diu el Jordi, jo penso que el programa aquest, com tants d'altres, és una font d'història, perquè a part d'explicar en els propis escrits el que passava a la ciutat, es pot veure el que és aquest teixit comercial. I ara comparaven i veiem, doncs, per exemple, les licoreries que tenim a Lleida, com estava la del Mor, que tenia els anissos i demés, que precisament tenia una botelleta d'anís amb una etiqueta amb la Seu Vella, precisament, quan encara no era Seu Vella, perquè, bueno, era el castell de Lleida. O, per exemple, el mor amb aquest famós anís, el peor del mundo, no? L'anís infernal, el peor del mundo. I d'altres anuncis tan xulos, i el de Mestre, que el que diu, jo penso que val la pena que llegeixis el que diu el de la teva empresa.
Bueno, el es basa en lanes para colchones, que era un producte important, on els que es tenien de casar amb totes les famílies anaven a triar la millor llana per fer el matalàs de matrimoni, i després també guarnicioneria i artículos per a zapateria. Amb el telèfon 570 de la Rambla.
Ni més ni menys. Recordem que llavors estava la Rambla de Ferran,
Per Rambla de Ferran, sí, i això.
Hi ha una anècdota personal també, que penso que val la pena que la contis. En el programa, evidentment, hi ha les activitats, la música i la sardana, és a dir, hi havia ballada de sardanes a l'any 1922, per tant, això crec que també demostra una mica aquesta singularitat pròpia que tenim de la nostra cultura, i que les feien a la plaça Paeria, com ara últimament potser no es fan tant a la plaça Paeria perquè ha quedat una mica petita, per algunes coses d'aquestes, però també té aquesta vida. I l'anècdota és això, que com son pare havia nascut a tocar a la Paeria, pues explica-la tu millor.
No, no, que el pare, Agustí Mestre Barri, sempre deia, amb un to una mica irònic, diu, que sapigueu de que el primer so que jo vaig escoltar a la meva vida va ser la música de sardanes. I llavors anem al programa, a la pàgina 27, domingo 14 de mayo, que per cert era l'últim dia de les fiestes, això estava en castellà, posa, pues, audiciones de sardanes en la plaça Paeria. Pues, bueno, això és l'anècdota de tota aquesta commemoració que fem del centenari del naixement del pare. No?
Correcte. Que és curiós el que deia ara el Jordi, és curiós que estigui el programa en castellà, perquè a més,
sí, això,
fèries i fiestes de Lleida, sí, sí, i és l'any 22, és a dir, que encara no era la dictadura de Primo de Rivera.
Hauria pogut tant ser en català.
Sí, sí, però sí, això són aquelles coses que també criden l'atenció. Evidentment, el programa actual nostre és més senzill, el d'aquest any, Festa Major de Lleida, és més concret, i sí que hi ha un reconeixença a la geganta Sobaida, aquesta que ha fet 70 anys, que per tant estem jugant amb això dels aniversaris, no?, en aquest sentit. Però en fi, jo em penso que, ara ho comentàvem també, que els programes de, com el Jordi és un gran col·leccionista d'aquests elements recents de la nostra ciutat, imatges i demés, que els primers programes que té documentat serien de finals del segle passat.
Sí,
i
sí,
que
sí.
L'anècdota és que un dels primers era ni més ni menys que encendre la llum elèctrica.
Sí,
no?
Sí, era donar i connectar ja l'enllumenat públic, i això devia ser, sí, sí, el 1800, finals del... Sí,
però no finals del segle passat, no, finals de l'altre.
Sí, del segle passat, sí, tens raó, del segle passat,
del segle XX.
Del segle XIX.
Ara estava a l'any 70, jo m'havia ficat fa 50 anys, tens raó, Jordi.
Del segle XIX. De fet, abans el Joan Ramon ho ha dit, aquest programa, l'original, està dipositat amb el fons Sol Torres, i gràcies a la també Universitat de Lleida, en el seu arxiu, doncs he pogut tocar i ja he pogut obtenir el que tenien, les canets que tenia la universitat fet. I llavors és d'agrair en els arxius, i això sempre no ens tenim de cansar de dir-ho, de que els arxius allà n'hi ha d'importants, l'arxiu municipal, el de l'Institut d'Estudis Lerdencs, el del Bisbat, el propi de la Universitat i el de la Generalitat, doncs cal pensar en els fons aquests familiars que tenen molt, molt valor, de pensar en algun moment que això té d'acabar en aquests arxius. No? Això és molt important.
Exacte.
Molt important.
Com els familiars que van al... Perdona, sí.
Dic, recordem que la donació de la que estàvem parlant al principi és de 6 o 8 pel·lícules de vídeo.
Sí, són 7 enregistraments de 8 mil·límetres. Mm.
Sí. Això, tan informat de si es podrà consultar, es podrà veure, es digitalitzarà...
Sí, això, d'entrada hi ha un primer escaneig que ja tindrà l'arxiu municipal. Aquests enregistraments, aquestes pel·lícules exoceloloides, van directes a l'arxiu, a la Filmoteca Nacional de Catalunya, perquè allà tenen unes condicions que, de moment, aquí no es tenen, i el que es borrona una mica és que la Yolanda Antjuanes et digui, no, és que, escolti'm, això, aquest pas que vostè dona, és perquè algú, dintre de 100, 200 anys, inclús va atrevir 300 anys, estudia les nostres tradicions, realment... És espectacular, no?
La càmera de vídeo la conserveu?
Sí, la conservo i la portaré en l'acte del dia 14, sí, sí.
És que al final, fixa't que gràcies a persones inquietes en el seu moment,
correcte,
amb unes activitats que no eren fàcils de fer, perquè estem parlant de fa molts anys, comprar-se una càmera de vídeo, entendre-la, saber-la fer anar i endur-se-la...
De 8 mil·límetres.
De 8 mil·límetres, i endur-se-la amb un acte i gravar-ho, gràcies a això, doncs ara estem recuperant vídeos, fotos...
Sí.
Totalment amateur, perquè...
Bueno,
perquè
evidentment...
els desenfocs de la pel·lícula són importants,
amateur... Bueno, però és que no era fàcil, gravar-ho.
No, no, no.
càmeres.
Perquè a més no era càmera de vídeo, és a dir, eren càmeres de rodet.
8 mil·límetres, sense enfoca automàtic i una sèrie de coses, no?
En l'arxiu familiar pot haver encara més sorpreses de pel·lícules així interessants.
Però hi ha algunes més, però bueno, tinc d'acabar de documentar perquè m'estic trobant el pare... ho conservava pràcticament tot i tenim un arxiu històric tant de família com d'empresa i de ciutat que vaig descobrint coses.
Això vol dir que vindrà alguna altra sorpresa d'aquí un temps.
Per això mateix, de moment ha gaudit aquesta, recordem-lo, el dissabte que ve a les 11 del matí a la sala Alfred Perenya. Se podran veure aquestes pel·lícules i sentir tant el Jordi com a la Yolanda explicar-les i al mateix temps pues, recordar aquest centenari amb aquest programa del naixement de son pare, que també crec que és molt xulo i lliga una mica, ja que estem dintre d'aquestes festes de maig perfectament, del que va passar fa 100 anys i fa 50 anys a Lleida. Sí, sí. És el que recordo una mica tot plegat.
Doncs, per cert, que ho teniu recollit en un llibre que ens va venir a presentar el Jordi Mestre aquí, el de l'aniversari, que, per cert, aprofito, Jordi, per agrair-te, perquè em va arribar el llibre per Nadal,
i me'l vaig
posar com a regal de Reis. O sigui que és un gran llibre. No sé si és una edició oberta al...
Sí, és una edició que bueno, es pot trobar a la Caselles, únicament a la llibreria Caselles.
Pues la recomano moltíssima. Hi ha unes fotografies i una història explicada que és història de Lleida, al cap i a la fi.
Totalment.
Perquè aquesta és la gràcia. És una família lligada al desenvolupament de la ciutat i, per tant, el que passa amb aquesta família doncs ve lligat als moments que anava travessant Lleida. És un llibre magnífic, les fotografies són maques. A més que el tema audiovisual sempre m'ha encantat. Ja ho sé que et guanyes la vida parlant, però una imatge val més que mil paraules moltes vegades, i quan parles d'aquestes històries encara més.
Sí, és que a més, clar, la família Mestre, jo penso que són d'aquestes famílies de Lleida, de les que van fer el teixit aquest comercial, el botiguer, diríem, de Lleida, amb tot el carinyo que ha de tenir aquesta paraula, i que malauradament s'està perdent.
Sí, sí, sí.
Moltes
sí.
d'aquestes empreses estan en marxa, venen les concessionàries, les franquícies.
Les franquícies, sí.
I bé, Mestre, jo penso que ha sapigut, sobretot, el que vam parlar en el seu dia, adaptar-se als temps per poder-se mantenir, que això crec que és lo important, no?
Doncs Jordi, Mestre, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Sí. A vosaltres.
Sobretot per rebuscar també l'arxiu familiar, per posar-ho, perquè clar, si no, això pot passar dos coses. Una, el que heu decidit, que és mostrar-ho a tothom i fer-ho de domini públic, o l'altra, m'ho quedo per mi, pels meus, i ho veiem a
bueno,
casa.
Bueno, desapareix, perquè malauradament, quan la persona traspassa,
correcte,
doncs això se'n va tot a mercats que no són els que es tenen de quedar, que són correcte, els de la ciutat.
Totalment d'acord.
Per això cal que els descendents siguin sensibles, com és el cas de els germans.
Cal cuidar els nostres arxius,
sí, sí, sí.
I a més, sempre pensant en una frase que durant tot l'any passat el vaig dir, i continuo dient que el que perd els orígens per la identitat.
Totalment.
Com bé conèixer la història.
I m'ha fet gràcia que has comentat que te van portar els Reis el llibre a tu.
Sí.
No deixa de ser veritat, perquè el Jordi té molta relació especial amb els Reis.
Que jo ja sé en qui tracta.
No ho diem ara, perquè potser estem en una època, en una hora així, però en fi, tot sigui.
Ja ens hem entès.
Exactament.
Jordi Mestre, escolta, enhorabona.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies per fer-ho públic a la ciutat i sobretot per venir-ho a explicar aquí, una abraçada. I Joan Ramon,
pues...
espera, que miro el calendari. No, dilluns vinent et toca.
Sí. Felicitats als Anastasis i Anastàcies, que tenim poquetes, però...
Dilluns vinent et toca. I l'altre també, que és dia 23. Vindràs? Vindràs bé?
Sí.
No, ho dic perquè és el cap de setmana de l'Aplec.
Sí.
Vindràs bé,
Sí, jo crec que sí.
Si no, estaràs bé.
Suposo que sí, espero que sí.
Sí, vull
dir la qüestió de la plec no crec que m'amoriria gaire. No soc massa, amb tot el carinyo per la CECOI, no soc massa apleguista, no? Per tant, per això, cap problema.
T'està escoltant el Xavi Pérez.
No, pues un salut pel Xavi Pérez.
T'està escoltant el Xavi Pérez, Jo només et dic això.
Ja dic amb tot el carinyo, però que no soc massa de la plec. Això ja
molt bé, Joan Ramon, una abraçada, bona setmana.
Gràcies, bona final de festa major a tots. I aprofito breument que del dimecres al vespre tenim la visita nocturna dels amics de la Sovella, que no surt al programa. Aquest és un fallo de programa.
Per tant,
anima la gent que abans de veure els focs artificials pugin a la Sovella per gaudir d'aquesta visita especial que fem des dels Amics de la Sovella, que recuperem després de 2 anys que tampoc l'hem pogut fer.
Que és magnífica la visita nocturna, us ho dic de veritat.
Gràcies.
Han sido meses de emociones.
¡Bernardo Silva! ¡Para dónde!
De goles.
¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora...
Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Cada 10 de mayo se celebra la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal y patrón del clero secular español. Como cada año, las cámaras de 13 se trasladan a su basílica, en Montilla, Córdoba, donde se custodian y guardan los restos del santo. Presidida por el prefecto de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, Santa Misa en la festividad de San Juan de Ávila. El martes por la mañana, en 13.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Daily Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Daily Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, va, directes a les 2 de la tarda. La radiografia que ja la tenim aquí, la nostra tertúlia d'esports. És dilluns, han passat coses el cap de setmana al món esportiu i ara t'ho posem sobre la taula. Que, per cert, ja us ho dic ara, Xavi Pérez, Vanessa Ortega i Albert Square, ja torno a tenir els estudis oberts. Per tant, a veure si, ara no sé si ens han fet comodons i ja ens agrada entrar des de casa, però ja podíem tornar aquí als estudis. Eh? Albert Square, què tal? Bon dia. El teníem. És el problema, veus? Això, amb una persona aquí asseguda no passa, no es queda sense veu. Bueno, Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com ho veus, això de tornar als estudis?
Home, jo, quan vulgueu, pues ja estic encantat de la vida. Cara a cara.
Et dic el mateix que li deia al Joan Ramon González, eh? El dia 23, com ho veuràs? Aquest dia no, eh?
Com que no? Qui ho ha dit, això?
Home, és l'endemà del cap de setmana de la pleca.
Sí, bueno, però ja és veterano de la pleca.
Ja, però sí. T'agafes festa el dilluns o no?
No.
Ja és veterano.
Abans sí, però ara no. Ara, abans seré un cabra boig, ja, també. Però, bueno, amb més coneixement.
Ai, Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Voli. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I tu què fas el dia 23? T'agafes festa o no?
No.
Ah,
mon pare sempre em deia, quan era més joveneta, que qui és bueno para salir és bueno para
això
madrugar.
Sí, això sí,
que...
això sí. Això és veritat, eh?
Però, com diu el Xavi, jo crec que ara ja ens prenem la plec d'una altra manera. Ja
ho sabem fer. Claro, ja tenim experiència, sabem com s'ha de fer. Ah. Albert Square, ara sí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ah, escolta, Vanessa, per venir dilluns, com ho veus?
Jo, perfecte.
Vale, pues. Sí. Albert Square, tu per venir dilluns, com ho veus?
Jo, cap problema.
Ah, pues venga, ja està, convocats dilluns aquí. Ja, tornarem a fer el que l'oient no escoltava, que és que a les dues, quan acabàvem, ens asseiem i allò ens fèiem una tertúlia de 15-20 minuts més, que llavors... no, la veritat és que jo ho trobo a faltar, fa més de 2 anys, eh? Poca broma, que fa més de 2 anys. Eh? O sigui, ara us ho recordaré.
Amb aquesta post-tertúlia arreglàvem el món de l'esport lleidatà.
Sí.
I la veritat és que ha quedat demostrat que no feia falta, que l'esport lleidatà per si sol ja tira mitges. Eh?
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, escolta, al final, no sé si la pressió de jugar
la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei a casa ens ha passat factura o no, però el Vila-sana va caure a la primera de canvi, als penals, això sí, però en un partit en el que va anar remolc sempre, i el Lleida llista, doncs, a la primera, no, a la segona de canvi, amb el Reus, perquè és que ja són paraules majors, però no sé si ens ha pogut passar una mica de factura, això de jugar a casa, com ho veieu?
Bueno, però això és la competició del CAU, no? I és una competició molt exigent, que si en aquell partit on surt creu, doncs no passes. Però jo crec que han fet una bona temporada i han d'estar contents. El Llista va caure amb, bueno, 4-3, penso que amb un partit molt disputat, i el Vila-sana també.
Sí, 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 els penals. No, sí, la temporada és perfecta pels dos. El Vila-sana és co-líder, per tant encara s'ha de jugar la Lliga, i el Lleida Llista ha acabat al final a cinquena posició. Per tant, sí, res a dir això. Però recordava, Vanessa, com tu quan optàveu a organitzar la fase del play-off d'ascens a Lleida o no, i que al final va sortir Marbella, dic, bueno, al final potser jugar fora et trau una mica de pressió.
Sí, segurament també té a veure, però ja et dic, en aquestes competicions de tants pocs dies i amb tanta exigència, doncs és fàcil que puguin passar aquestes coses, però ja et dic, jo penso que amb el cap ben alt, que
ahir
jo vaig tenir l'oportunitat d'estar a la final i feia goig el pavelló, la veritat. I aquests dies, doncs, com l'Albert i jo temíem, doncs, és veritat que en alguns partits el pavelló estava bastant buit, però en altres estava bastant ple. Crec, jo dissabte no vaig poder estar a la semifinal de Llista, però crec que el pavelló feia també bastant goig. Així que espero que la ciutat hagi gaudit de l'hoquei de primer nivell.
Albert Escola,
no, en el cas de la Vila-sana sí que és cert que jugar a casa, però en el cas de Llista, un tio de Múrcia que fiques la tele i vegués el partit, doncs segur, qualsevol dels dos partits, contra el Calafell i contra el Reus, doncs hagués pensat que la Copa jugava a qualsevol lloc menys a Lleida. Perquè certament el primer dia lo de l'afició del Calafell va ser espectacular, o sigui, ens van atropellar. Sí. I deia el segon, el dia del Reus.
I el Reus igual, clar.
Lo mateix. És una pena. Jo crec que Lleida Blava segurament deu ser un dels clubs més infravalorats de la història, ja no de l'esport lleidatà, sinó de l'esport mundial, no? Perquè és una pena que amb tot el que està fent aquest club, amb tot el que ha aconseguit aquest club, ostres, organitzis una Copa del Rei a casa amb un equip que està en condicions de lluitar pel títol, hòstia, i el primer dia sembla el pavelló del Calafell.
Sí.
I a la semifinal sembla el pavelló del Reus, no? Aleshores, bueno, hi ha alguna cosa que fa que l'hoquei, tot i que és de llarg, però de molt llarg, el club de la ciutat que més fites ha aconseguit en els darrers anys, doncs no s'enganxi, la gent no s'enganxi. I és una pena, a mi em sabia molt greu, eh? Jo no hi vaig poder anar a perdre més professionals, ho va cobrir el David, jo estava amb altres històries de la secció, però jo veia el partit per la tele i, ostres, em feia peneta i pensava en Enric Duc, pensava en l'Albert Folguera, pensava en el Tomàs, en el Canyelles, en tota aquesta gent que porta tants anys aquí i que arriba una fita com aquesta, ostres, si te sents una mica doncs, jugant a fora. No?
Sí.
Llavors, bueno, és una pena, però crec que és una guerra perduda. Pel que sigui, no enganxa l'hoquei, tu. Som així de rarets o de tontets o com ho vulguis dir.
Sí. En bàsquet, el Força Lleida va caure la visita d'Oviedo, 89-85. Ara, segons resultats, pot acabar sent tercer o quart, però amb factor camp a favor, no? Això ho tenim assegurat.
Sí, el factor pista està a favor i ja són tercers o quarts, segur. Va. Guanyant un partit, el d'aquest divendres a Palma, el que passa que aquesta gent se juga la salvació, doncs ja seríem tercers, amb tot el que implica, no? Perquè després en les eliminatòries de quarts de final, els tercers juguen els dos primers partits a casa, divendres i diumenge, que no és el mateix que jugar-le dijous i dissabte. Aleshores, bueno, també és important aconseguir aquesta tercera posició, que l'equip el té, això, una victòria, o tot i no aconseguir-la, si Palència perdés un dels dos partits que li queden, doncs també seria tercer Força Lleida.
Amb futbol, l'AM femení sí que no va fallar aquesta vegada, a casa, 3-0, davant del Sigull, que sí, evidentment són les darreres, però són aquests partits que s'han de guanyar sí o sí. Recupera posició de tranquil·litat, són quartes amb 49 punts. Això sí, està apretadíssim per dalt, eh? Logroño...
Sí, aquí és important també que l'equip s'ha assegurat ser com a mínim setè, amb la qual cosa, si no entra entre els cinc primers, que automàticament estan en què ve a la mateixa categoria, però ja m'explica per dir que la reestructuració, si hagués de jugar aquest play-off contra els de l'altre grup, doncs s'assegura el factor camp, i a més són eliminatòries d'un partit. la qual cosa doncs, és important també el que està fent l'AM, que de moment doncs, en aquest hipotètic playoff doncs, el jugaria a casa. Però bueno, esperem que no faci falta jugar al playoff i acabi entre les cinc primeres. Clar. Tot i que és complicat, perquè li queda Levante les Planes, li queda Osasuna, que s'estan jugant la Lliga, i li queda Saragossa, que s'està jugant la salvació.
Clar. De totes maneres, si aconsegueix aquest objectiu del top 5, per entendre'ns, l'any vinent ja no serà així la competició. Ja només baixaran del 12 cap avall.
Sí, l'any que ve serà una segona divisió com a tal. Ja bueno, està.
Pues és el que li va passar al Lleida Esportiu l'últim any de segona B, que era un any, com Albert Escuer va avisar tantes i tantes vegades aquí, de s'ha de quedar dalt per no baixar a la segona ref, que després des del club es va vendre com, bueno, tranquils, és la mateixa categoria, però a la pràctica s'ha demostrat que no és la mateixa categoria. La segona ref no és la primera ref, sinó els problemes que està tenint el Lleida Esportiu per tornar-se, bueno, a part d'altres històries, jo ho hem dit sempre, parlo ara esportivament, per tornar-se a col·locar en fase d'ascens per poder pujar amb una primera ref. Ara, aquests despistes als darrers minuts de partit no ajuden, eh? Brea 1, Lleida Esportiu 0, gol al minut 90, que això és molt fàcil de dir-ho així, quan ja han passat i veus tots els resultats, ui, si haguéssim guanyat, sumo resto, pujo i baixo. Però, si voleu, ho fem. El Lleida Esportiu és 8 amb 46 punts. Si haguessin empatat, es quedaríem 47, empatat ja a punts amb els equips que juguen el playoff d'ascens, i si haguessin guanyat, es posaven amb 49 ja dins del playoff d'ascens. Per tant, escolta, assolit ja l'objectiu de permanència, jo crec que sí que és bo que mirem i siguem ambiciosos per anar cap amunt, però...
Sí, Ricard, bueno, però una cosa, tu saps on està Brea?
No.
Jo tampoc. Vale? 1.500 persones hi viuen allí. I no som capaços ni de guanyar?
Bueno.
Què vols? Que juguem a què?
Com va dir l'Albert, és que les jornades tothom es juga alguna cosa.
Pues sí, claro. I nosaltres no juguem res?
Sí, evidentment. Però el Brea ha sortit de descens,
Oh, claro, gràcies a nosaltres. Si som les hermanites de la caritat, anem donant punts a tot arreu, pues vale. Pues,
Albert Escuer, el Numancia és matemàticament campió. Això sí. Pot ser bo.
Bueno.
No.
En teoria sí, però a la pràctica, tenint en compte com ha anat tot plegat i que ara hi ha els dos partits seguits amb el Numancia i que el primer és allí, jo entenc que voldran doncs, recelebrar l'ascens davant de la seva afició, no sé fins a quin punt és bo. La veritat és que al Lleida ara li queda guanyar els dos partits contra el Numancia. Qualsevol altra combinació seria molt complicada.
Contra el líder, ni més ni menys.
Nos atenen jurada, a més.
No, home, no, però clar, jo crec que no.
Sí, tant. Sí, home, sí. Sí. Bueno, hi ha hagut recursos i 50.000 històries.
Que nos atenen jurada.
Jo estic convençut que si ens en poden fotre 3, no ens en fotran 2. Ara bé, després jo no visc a Sòria, no sé fins en quina hora o fins quan duren les celebracions. Igual jo que hem fet una celebració que estan d'empalmada fins dimecres, no? I se presenten al camp amb un estat lamentable, cosa que no conto.
No.
Però ja et dic jo que si ens en poden fotre 3, no ens en fotran 2. Altra cosa és que el Lleida fora de casa, bueno, les prestacions, tret d'ahir contra el Brea, han estat més o menys bé i donem la campanada. Però és complicat, és complicat.
El tema és que és un camp bo per jugar a futbol, a mi.
Vale. El partit és dimecres, que és festa a Lleida, però juguen allà, a Sòria. Per tant, no hi ha història. I el de... Bueno, anava a dir el de tornada. Bueno, el que tocaria ara, de la segona volta, és al Camp d'Esports. No sé si hi ha data, encara no. Suposo que serà diumenge.
Sí, diumenge, horari unificat.
Vale. S'ha de guanyar. S'han de guanyar els dos.
Bueno, ara Lleida està a un punt del playoff.
Jo crec que guanyar un tenim prou.
Bueno.
La situació és que Lleida està a un punt del playoff ara mateix. Si aquest, en el millor dels casos, aquest dimecres guanya, se fica en playoff amb dos punts respecte als perseguidors. Val? Però què passa? Que els perseguidors són Formentera i Eivissa, que ens tenen l'averaix guanyat.
Clar.
En la qual cosa, si nosaltres empatéssim contra el Numancia a l'últim partit i es guanyessin el seu, ens passaríem per l'averaix. Per això dic que... s'haurien de guanyar els dos. També pot passar que l'última jornada l'Eivissa i el Formentera no guanyin. Compte, llavors potser sí que ens aniria. Però mínim ha de fer 4 punts el Lleida i per anar tranquil 6.
Per seguir ple, no? Pleno davant del Numancia. Sí, sí. Bueno, escolta, Gabri va dir que sí, que ens ho jugaríem fins al final, doncs fins al final. He detectat a les xarxes socials que...
Bueno, a veure, també hi ha l'opció de fer dos empatets i que Numancia, Formentera, Ebro i totes de darrere, doncs palmin l'última jornada. Ja. El problema és això, quan hi ha tants equips implicats és complicat que perdin tots, per bé que ahir ja va passar, i per bé que a Lleida ja li ha passat diverses vegades aquesta temporada, ja tindria nassos que li tornés a passar i que a l'última doncs l'aprofités.
I mira que
al final, per ser campió...
Mira que ahir van haver els resultats, ja.
Per això dic, i al final, escolta'm, per ser campió, per fer play-off, per qualsevol objectiu, necessites estar-hi una jornada. Sí. El Lleida no ha estat en play-off en tota la Lliga. Sí, només que estigui la 34 ja n'hi ha prou.
A la darrera, és la que marca, vull dir, és veritat, és així de cru, perquè pots estar tota la Lliga allà dalt i a la darrera despenjar-te. Dius, no, escolta, és que jo he estat tot... És igual, és la darrera la que marca. Això funciona així. Aquest dimecres i diumenge el Lleida se juga tota la temporada, una temporada difícil, estranya, que no s'ha acabat. Jo crec que les sorpreses tampoc se'ns han acabat amb el Lleida Esportiu, em dona la sensació.
No, encara en falten.
Home, quan tens un club totalment judicialitzat com és el Lleida, doncs cada dia pot passar alguna cosa.
De totes maneres, els jugadors diuen que estan al corrent, ho va dir Gabri, estan al corrent de pagament hores d'ara.
Però que no estàvem pagant des del primer dia.
Sí, no, ja, però el corrent de pagament. Bueno, sí, però vull dir, ara estan al dia, per entendre'ns.
Ah, no, és que jo pensava que feia 3 mesos que estaven al dia, no. O almenys això deia.
S'havia d'anar recuperant.
Sí.
Ah, vale. No, perfecte.
No, és que el banc estava tancat. Fent festa major al banc i estava tancat.
Bueno, us pregunto, coneixeu el... Bueno, coneixeu... Sabeu qui és, no?, el Carlos Alcaraz?
Sí.
Ulla, us agrada el tennis?
Sí, home. Tu és el fill del Nadal?
Sí, del fill del Nadal. Home, per edat, igual ho podria ser i tot, eh? De totes maneres, quina manera de guanyar ahir la final, eh? No sé si la vau veure, però és que la gent que va pagar diners per la final és el partit més curt.
Sí, però vaja...
Una hora i dos minuts.
Van veure una màquina de tennis.
A veure, pinta bé,
és el que deien alguns per xarxes, no? Que dius, encara no ha marxat Nadal i ha arribat al Carat, no?
Sí.
El futur del tennis espanyol, masculí en aquest cas, que a mi també, compte, perquè Paula Badosa, també, hòstia, és... Papachoca, sí.
La veritat és que té bona pinta. Just el partit contra Nadal, que es va fer mal al segon set, que el Nadal va aprofitar i va guanyar, el tercer no el va poder rematar, eh?
No.
Ja. Bueno, però escolta una cosa, que tenim aquí la presidenta del Balàfia, del vòlei. Com està l'assumpte, Vanessa? Hem començat a fitxar, renovar... Tenim sponsor, tenim plafoll, com està l'assumpte?
Tenim de tot. Fiesta! Bueno, estem aquestes setmanes treballant. L'objectiu és aconseguir d'aquí al juliol 20.000 euros, per poder estar tranquils i poder fer la inscripció i fer-ho tot. I en ello estamos. Ja tenim gairebé la meitat aconseguida, així que bueno, només estem al mes de maig, així que jo crec que arribarem al juliol amb l'objectiu.
La meitat aconseguida, privats o públics?
No us heu fet fotos encara, no ho entenc.
Fotos, què vol dir? Ah, les recepcions.
Sí, fotos.
Us avanço que divendres anem al partit del Força Lleida i que ens han convidat. La setmana vinent tenim la recepció a Paeria i l'altra crec que la tenim a la Diputació.
Sí, el Camp d'Esports no, el Camp d'Esports no us han convidat.
Com?
El Camp d'Esports no us han convidat.
No, al Camp d'Esports no passa res, no cal que anem a tot arreu, però sí que és veritat que jo, en el meu cas particular, tinc molt bona sintonia amb el Força Lleida i de seguida vam pensar en nosaltres i, clar, no coincidia que tinguéssim partit a casa fins divendres. Bueno, així que divendres estarem allà.
L'Albert Escuera ha fet una pregunta capciosa, però bueno, és que tal com va la ciutat, la veritat és que s'havia de fer. Escolta, d'aquests 10.000 que dius aproximadament que teniu ja al sac, privats o públics?
Privats.
Bé, si tenen les teves samarretes noves...
Vale, no, i de el tema de institucions, heu avançat, perquè clar, durant la temporada ja ens has dit que encara hi ha coses molt endarrerides. Heu avançat ja amb alguna institució?
La setmana passada vam rebre els 10.000 de la Diputació que ens devien de la 19-20.
19-20.
Olé, hombre!
I ara, doncs, he fet la pregunta de la 20-21, encara no tinc resposta.
Tenen Covid.
Però, clar, si amb la... Amb la part privada ja tinc la meitat i els 10.000 de la Diputació que de la 2021, doncs ja ho tindríem. Però jo continuo treballant com si no els tingués.
Clar, clar, evidentment.
Els de la 2021 els tindràs a la 24-25, quan estem ja a Superliga 1. Llavors, en 10.000 no faràs, necessitaràs més.
Bueno, jo aspiro a tancar-ho, almenys a desencallar-ho, abans de la recepció de la Diputació.
Per a l'Ajuntament. L'Ajuntament és veritat que ara... Ara el regidor d'esports de l'Ajuntament se li ha girat feina, que està en la festa major i, per tant, vull dir, ara no està per esport.
No, tinc una reunió pendent també amb el regidor d'esports, evidentment, doncs, per renegociar o veure quines són les possibilitats de que l'Ajuntament aporti una mica més de recursos. I ja us dic, jo sóc optimista perquè el juliol tingui els diners que necessitem.
Home, això
és cert.
No podem molestar, el regidor d'esports no podem molestar que estan els cabeçudos i els gegants i el marraco i tot això. Ara no.
Per cert, notícia, última hora, es confirma que Bernat Canut deixa el Cadí la seu. Després de 9 temporades, 5 a la banqueta, sí, en principi pinta que se'n va cap a Girona.
Ah, caram.
Ostres.
Però el Girona és l'equip potent, eh? Ja ho hem...
Va, clar. Bueno, és que... A veure, és que la Seu d'Urgell cada any fan un petit miracle.
Sí, sí. Llavors,
bueno, a base de fer petits miracles, doncs Laura Gil, ja va passant a Laura Gil, va passant a Andrea Vilaró, passarà ara amb la Irati Echarri, i evidentment un dels artífics del miracle també ha estat el Bernat Canut, i és normal doncs, que personalment tingui aquesta ambició professional, perquè el Cadí la Seu doncs, fa les coses molt bé, però el seu sostre està clar quin és, és ser el primer de l'altra lliga, doncs que vulgui, que busqui altres objectius.
No,
i és normal que els grans també diguin, hòstia, per anar a fitxar segons qui, tinc aquí un paio amb dos espardenyes i tres barrets ha fet aquí algo impressionant, doncs, bueno, amb recursos a veure què és capaç en Bernat Canut, no? A mi em sap greu, perquè més enllà de que és un paio de molt bon tracte, hem tingut una bona relació, doncs és una baixa important pel Cadí, però me n'alegro per ell personalment, doncs perquè mereix tenir l'oportunitat d'això, no?
És veritat,
de poder tenir un club amb un talonari en blanc.
Tens aquestes dues vessants, jo també ho comparteixo, això és veritat. Jo, una cosa similar amb el Gerard Encuentra va passar, sí, però escolta... O sigui...
El que passa és que el Gerard se queda a Lleida,
sí,
llavors és
clar,
diferent.
Clar, això sí. Bueno. Escolteu, que ens plantem a les dues. La setmana vinent ens veiem les cares, eh? Mai millor dit, ens veiem les cares aquí als estudis. Eh? Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, que tinc ganes de veure-us, va. Que tingueu bona setmana i festa major, també, eh?
Igualment.
Va, que ens n'anem directes a les dues. A poc hem d'anar tornant a obrir els estudis i veure'ns amb mascareta, o si fa falta, és igual, però veure'ns, que és una altra història fer tertulis així. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem des de Cope Lleida a les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns.